Bon dia a tots, ens tornem a trobar una setmana més a 100 anys fent vi. Fa uns dies, ja si tots us recordeu, també començàvem a l'espai aquest fent menció de que un soci de la cooperativa ens havia deixat d'una forma una mica malaurada, era el Ferran, de fet ja en vam parlar, i qui ho havia de dir? Pocs dies han acabat, havíem de tornar a començar aquest espai també amb una notícia també bastant malaurada. Ne vam parlar el dia del pregó de la Fira del Vi i avui toca perquè aquesta persona també s'ho mereix. Suposo que ja sabeu que es tracta del Miquel de Marçà. D'una forma imprevista m'ho va deixar. El Miquel va ser, podríem dir, l'últim president de la cooperativa de Marçà i va ser un dels incentivadors de la fusió de les cooperatives de Falset i Marçà. Ell ho va treballar, sabem que tot aquest treball està donant un bon resultat per les dues cooperatives i calia, doncs, des d'aquí fer una menció a aquesta persona, el Miquel, que tots coneixem, un pagès i que havia dedicat molts anys de la seva vida a la cooperativa. Miquel, te recordarem per molts anys i suposo que el teu nom, d'una forma una miqueta no agradable, passarà a formar part de la història de la cooperativa. A reveure i ens trobarem. Adeu.
Bé, doncs, amb aquest programa d'avui que li dedicarem doncs, íntegrament al senyor Miquel, doncs, que com deia Josep Maria ens va deixar, començarem una nova edició dels 100 anys fent vi. Com sabeu, la setmana passada vam fer un horari una mica especial, ja que us vam fer un programa doncs, especial amb motiu de la Fira del Vi en directe des del pont. Avui retrobem ja el nostre horari habitual i comencem aquest 100 anys fent vi, com sempre, coneixent què tindrem al programa d'avui.
Lo sumari.
Parlarem de l'inici de les obres de restauració del celler i de la repercussió de la Fira del Vi a l'Espai La Cooperativa al Dia. Anirem al tros amb Josep Maria, on parlarem dels ajuts líders de la comarca del Priorat. Coneixerem qui hi ha darrere del Vic Gran Clos. Obrirem una vegada més l'anecdotari. A les rondes del Vi parlarem de la presentació del gelat Ètim, entre d'altres coses. I acabarem esperant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Bé, doncs, entrem en matèria i comencem, com sempre, sabent les últimes novetats pel que fa a les notícies de la cooperativa.
La cooperativa al dia, a Iona Colom.
Dijous dia 10, a les 12 del migdia, finalment es va firmar les obres de restauració de part del celler. Diem finalment perquè ja fa 3 anys que s'està remenant aquest tema. Les obres consten de la substitució de la teulada d'uralita, de la zona de recepció del raïm i de la restauració de la façana posterior. Aquesta obra es fa gràcies a l'obra social de la Caixa, que es va donar una subvenció per restaurar monuments modernistes de l'època. El cost de les obres fa una puja de 350.000 euros. I finalment dic que el termini per realitzar les obres és d'un any, però per la fase de substitució de la teulada, a causa de la recollida de la brema, es preveu que es finalitzarà a l'agost. Parlant de la Fira del Vi, unes 12.000 persones han passat aquest cap de setmana, una xifra de visitants que es manté estable els últims anys i perquè fa els visitants, els organitzadors destaquen que en aquesta 17a edició la presència creix al gènere de públic estranger. Una circumstància que s'explica és l'alt percentatge d'exportacions que presenten tant la DEO Montsant com la DEO Cupriorat i que ha estat un èxit, ja que té el públic, ve un públic molt fidel de tots els anys i que, sobretot, una de les circumstàncies ha estat un augment dels visitants per la celebració dels 100 anys de la cooperativa i de tots els actes que s'han fet al seu voltant.
Bé, doncs, ara que ja hem fet una miqueta de valoració també de com va anar la Fira del Vi i sabem que la cooperativa començarà les obres, anem al tros per veure què ha passat aquests darrers dies.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, DO Montsant i DO Cupriorat.
Bé, el Departament d'Agricultura aquesta vegada ens ha passat un comunicat per veure quina repercussió tenen els fons líders a la comarca del Priorat i també al Baix Camp, no? No cal dir que aquests fons van destinats a temes principalment del món del vi i del món del turisme, cellers, cooperatives, turisme, restauració. Què van representar els fons europeus al període del 2010? Hi van haver unes ajudes per un valor de 3 milions i mig d'euros a les comarques del Priorat i el Baix Camp. Aquesta inversió es va generar a partir dels 52 projectes gestionats pel Consorci Líder, que han permès crear 38 llocs de treball i n'han consolidat 65 més. A més, s'han creat 13 noves places d'allotjament i s'han millorat 112 de més a la restauració. Respecte a la convocatòria del 2011, es van presentar 43 projectes amb una inversió aprovada inicialment de 5 milions i mig d'euros i una previsió d'ajudes otorgades de 1 milió i mig. Els tipus de projectes subvencionats, també tant amb un projecte com l'altre, estan relacionats amb les permutes alimentàries, el que hem dit abans, els cellers, les cooperatives, projectes del sector turístic, allotjament, restauració, serveis turístics i altres de petites empreses de serveis. Una altra notícia que també ens han portat des del Departament d'Agricultura és sobre l'agroalimentació com a sector clau en la crisi. Ens diuen que el president del Foment del Treball, en Joaquim Gay, i el president de Fira de Barcelona, en Josep Lluís Bonet, han destacat l'agroalimentació com un sector estratègic per sortir de la crisi. Així ho han exposat a la presentació de la conferència sobre sistemes alimentaris globals. L'alimentació és l'essència de les comunitats humanes i és un eix estratègic, ha dit en Gai de Montellà, que ha destacat que Catalunya sempre ha expressat la importància que té el sector primari per a l'economia i la societat i ha lamentat que al món hi hagi 900 milions de persones que pateixin desnutrició. Bonet ha recordat que el passat Saló d'Alimentària, que es va celebrar el març passat, és precisament el reflex de la potencialitat del sector de l'agroalimentació. Aquest sector és, per a Bonet, la punta de llança per sortir de la crisi, juntament amb el turisme. Al final d'aquesta nota de premsa m'ha fet gràcia una conclusió final que aquest dia s'està posant bastant en boca. No? Diu, hem de centrar la nostra activitat econòmica en la producció de béns i serveis i no tant en activitats financeres i de caràcter especulatiu. Potser ja seria hora de que això fos una realitat i no fossin paraules, no? Sobretot amb tot el que últimament s'està generant.
Bé, doncs, una vegada el Josep Maria ens ha posat al dia de totes aquestes notes que ens han arribat des del Departament d'Agricultura, anem a saber qui hi ha darrere del vi Gran Clos.
Darrere d'un vi.
Avui ens acompanya el Josep Àngel Mestre. El Josep Àngel Mestre va néixer a Falset. El seu amor pel paisatge i el seu interès en l'elaboració de vins van fer que el Josep Àngel comencés a estudiar viticultura i enologia des de ben jove. Ha estudiat enginyeria tècnica agrícola i enologia a la Universitat Rovira i Virgili i ha fet diversos estatges tant a França com a Itàlia. Sempre ha treballat a la vinya i la seva il·lusió era fer vins a la comarca. Des de l'any 2000 és l'enòleg del celler Gran Clos de Bellmunt del Priorat i des de l'any 1999 és l'enòleg del celler Joan Simó de Porrera. Com dèiem, amb ell coneixerem qui hi ha darrere del vi Gran Clos, que mentre la Iona i el Josep Maria ens el van preparant, doncs parlarem amb el Josep Àngel. Josep Àngel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, en primer lloc, moltes gràcies per haver vingut i per portar-nos aquest Gran Clos que tastarem d'aquí a breus moments. Ets un autèntic apassionat del món del vi, no?
Bueno, sí, això és una cosa jo crec que es porta, no? Es porta dins, des de ben jove no ho acabes de saber ben bé, però a mesura que van passant els anys, no? Ho vas desenvolupant.
Treballes a diversos cellers, però també tens les teves terres.
Sí, bueno, això és una cosa que vaig començar a iniciar l'any 98. Nosaltres a casa de vinya en teníem ben poca, quasi tot eren avellaners, i em va costar 6 anys anar plantant els 2006 que tinc actualment, no? En aquest moment el raïm de casa l'estem venent amb un celler de Gratallops, però bueno, jo sempre penso que algun dia arribarà que em faré el meu propi vi, el projecte, però he de buscar una situació que sigui bona per mi i de fet no tinc cap pressa, perquè és una cosa que jo tinc molt clara, que jo tota la vida m'he dedicat a això, no?
Com dèiem, treballes a diversos cellers, avui vens en nom del celler Gran Clos de Bellmunt del Priorat, d'on estarem el seu vi. On està ubicat el celler Gran Clos?
Bueno, estem a Bellmunt, es va començar l'any 1995, va ser el Josep Maria Fuentes qui ho va començar i a partir d'aquí doncs, bueno, es va anar fent gran, va començar amb 5.000 ampolles i actualment estem unes 60.000. Actualment tota la producció és 100% situada a Bellmunt, tenim una finca gran de 18 hectàrees de vinya jove plantada i el resto tenim 6 vinyes velles, històriques diria jo al Priorat, que estan totes ubicades dins de Bellmunt, no?
El celler també el teniu a Bellmunt?
Està dins el poble. Està tot just al final del poble, aquests pobles petits, que de carrers estrets, i nosaltres estem al final de tot, no?
Si algú ve a Bellmunt, té la possibilitat de visitar el vostre celler?
És possible. El que passa que nosaltres tampoc tenim una capacitat per fer visites a nivell turístic, sinó que jo els faig personalment, però només a professionals. Llavors, si ens contacten, s'ha de veure la possibilitat que potser si algun dia ens va bé, no? Però és complicat.
Molt bé. Quins vins elaboreu al celler Gran Clos?
A veure, nosaltres al celler la filosofia que tenim és només elaborar vins de guarda. Vins de guarda, però no per voler donar fusta, sinó per fer vins amb una certa història. Intentem, vaja, que tota aquesta fruita tan bona que tenim al poble es pugui conservar durant a mínim 10 anys amb ampolla. No? I llavors tots els vins que fem són vins de guarda, vins amb una certa criança amb barrica, de roure francès, i llavors tenim el vi de més nivell, seria un especial que tenim de tres vinyes centenàries, que es diu Cartus 2005, que és base Garnatxa i Carinyena. De fet, tots els nostres vins són base Garnatxa. Llavors tindríem el Gran Clos. El Gran Clos és un vi fet únicament de les vinyes velles. És una selecció de millor raïm, de fet. Base Garnatxa, Carinyena i reforçat amb una miqueta de Cabernet. Tots aquests dos vins, aquests tots dos tenen 100% de barrica nova, amb una criança que va entre dels 16 als 20 mesos. Després tindríem el Finca el Puig, que és el vi de la finca jove, plantada per nosaltres, és la selecció del millor raïm d'aquesta finca, i també és una base garnatxa del 50 al 60%, però va complementada amb xirà, amb carinyena i cabernet. I després tindríem el Sol Lluna, o les mines, que usem les dues marques en funció del mercat. Jo crec que aquí Falset a la Fira del Vi estava com a les mines, i és un base garnatxa complementat amb carinyena i merlot. Una mica de merlot que tinc a les zones més fondes de la finca.
On comercialitzeu el vostre vi?
Bueno, el que fem és 95% d'exportació. Sempre ho hem fet. Ens agradaria haver venut més al mercat nacional, però bueno, tal com han anat les últimes tendències, jo crec que això no és dolent, perquè han fet que nosaltres, aquesta crisi que hi ha hagut, no tenim tant gràcies a això, no? Que el tema internacional no està tan malament com el mercat nacional. No?
La setmana passada, com deies, estàveu presents a la Fira del Vi. Com va anar? Quina valoració en feu?
Molt positiva, molt positiva. Nosaltres a la Fira del Vi, bueno, cada any ens va bé, enguany ens va millor encara, i tenim prop d'un miler de degustacions fetes, a part d'unes 100-120 ampolles venudes. No? Vull dir que és una cosa que va haver molt moviment. Abans, amb els vins que m'has comentat, m'he deixat un vi que fem, que és el blanc. Nosaltres fem un blanc, el que passa que és un blanc minoritari d'una col·lecció d'unes 1.000 ampolles, fet de garnatxa blanca i macabeu. Està fermentat en barrica i també té una llarga criança en barrica, però el que passa que aquest cas és amb totes les mares de la fermentació. Per tant, és un vi sobre lies, que estem dient, i té un temps total de 10 mesos en barrica.
Si et sembla, entrem a parlar una miqueta més del vi que tastarem d'aquí a breus moments, del Gran Clos. Què ha de saber qui vulgui tastar el Gran Clos?
Bueno, doncs que és un vi que identifica la zona, no? És un vi que... Bueno, al nivell del Gran Clos és un vi de vins de més expressió i sobretot de moltes sensacions. És un vi que necessites temps i una certa tranquil·litat per tastar-lo, perquè és un vi que és bastant canviant i és molt complex, no? Llavors aquí el que has de notar és la fruita que tenim aquí. La fruita cada any canvia en funció del factor anyada. Pots tindre més madur o més fresc en funció de l'anyada que tinguem en concret, però sobretot has de notar la garnatxa i la carinyena amb els tocs de mineralitat, herbes de bosc i espècies que tenim aquí, no? Però jo dic que és un vi que canvia bastant.
Com deies, està elaborat amb base de garnatxa i carinyena.
Sí, una miqueta de cabernet. Aquest vi que he portat avui en concret és de l'any 2004. Aquest té 54% de garnatxa, 34% de carinyena i 12% de cabernet sauvignon. I ara, 2004, hi ha gent que pot pensar que és una anyada que ja fa anys que està feta, de fet ja fa 8 anys, no? Però per aquest vi és jove, jo crec que ara està en plenitud. És un vi que encara comença a poder veure, i de fet l'any passat ja comença a veure, però clar, és un vi que ha tingut 20 mesos en barrica i l'han guardat quasi 2 anys i mig al celler. Per tant, estem parlant que aquest vi està embotellat l'any 2006 i va sortir al mercat el 2008-2009. Per tant, és un vi certament jove, no?
Ja ens ho has explicat una mica abans, però ens podries explicar una mica la procedència del raïm amb el qual elaboreu aquest vi, el terroir de les finques i una mica doncs, la base, no?, d'aquest vi, el raïm?
Sí. Bueno, les garnatxes... A Bellmunt sempre és una zona molt càlida i les garnatxes, hi ha gent que pensa que potser en una zona tan càlida no van bé, no? Jo crec que en aquest cas és molt elegant, perquè tenim... la garnatxa és una fruita molt fina, més de fruita vermella, encara que a Bellmunt, segons quin tipus de territori, dona una mica més de fruita negra. i sobretot tenim un pH bastant baix, bastant àcid. Això ens permet que sigui més fresc de lo habitual per la fruita madura que hi ha, no? Després tenim la carinyena, que és una varietat més fosca, més de fruita negra, diguem, algo més fresca a nivell aromàtic, encara que no a nivell d'acidesa, i això ens complementa molt bé, no? Ens dona un vi, jo crec, perfectament equilibrat, no? És un vi que té molt grau alcohòlic, perquè estem parlant de Cadis i 16 graus d'alcohol, però per l'acidesa que té, el contingut d'extracte total que té i l'estructura que té, doncs no es nota en absolut, perquè jo crec que està en equilibri.
Quin és el procés d'elaboració que seguiu per fer aquest vi? Us podries explicar una mica tot el procés?
Bueno, el procés és molt simple. A veure, és simple, és agafar la verema, la fem amb caixetes de 15 a 20 quilos, es fa tot manual, es selecciona només, es comença a vermar quan el raïm està al punt de verema exacte, que vol l'enòleg, que en aquest cas sóc jo, i després passem al celler, entra, passa per la taula de selecció, després del desrapat i del xafat es posa en tines durant maceració en fred de 3-4 dies i llavors fem una fermentació. La fermentació pot durar 10-15 dies en funció del factor anyada, però fem una maceració amb les pells un total d'un mes pràcticament. O sigui, és un vi que busquem altra extracció, però també tenim una estructura, uns tanins molt finets i molt dolços que ens ho permet, no? Ja, llavors el vi es premsa, més que el premsat ja és una separació de les pells, perquè pràcticament després d'un mes les pells no hi queda res que extreure, simplement és com un colat, diguéssim. Llavors fem un primer desfangat, posem una primera separació de baixos i el posem en barrica. I en barrica doncs, està tot aquest temps amb lies fines, amb les mateixes lies sense fer cap trasbals, però sí que convé oxigenant dins de la barrica durant tot aquest període, no?
Molt bé, crec que ens has explicat ja força bé doncs, com és aquest vi, no ens queda res més que començar-lo a tastar. Ens expliques una mica, fem els processos, comencem per la fase visual.
Bueno, la fase visual és un vi que es veu que és d'alta intensitat colorant. Tot i ser base de garnatxa, com us he dit, té un color força intens. No està gens evolucionat, perquè encara manté els colors rubí perfectament. Perfectament manté aquest color rubí. I tenim un menisc. El menisc seria el centre de la copa, que és totalment opac. Per tant, es veu que és intens, molt intens. Llavors és brillant, amb nas. Inicialment, com que no l'hem decantat i he comentat que el vi és el gran clos és un vi que necessita temps, necessita el seu temps perquè s'expressi, en principi és molt licorós, perquè es nota la garnatxa, el que té és que quan està tancada, està en reducció, expressa primer el que és l'etanol, el licor, que la resta. Si tinguéssim més temps, podríem veure que després en sortirien més temes frescos, no? Més temes aromàtics, que de fet van sortint. Jo noto una mica de fruita, molt fruita madura, fruita vermella, fruita de mores madura, però també noto aquestes notes d'herbes de bosc, d'espècies balsàmics tan típics del Priorat, no? I amb la seva mineralitat. En boca és un vi que té una bona entrada, encara que no busquem que sigui aquest el factor fort, sinó que sigui l'evolució en boca. És envolvent, té molta estructura, és un vi que es nota que és sòlid en boca, però que és fi, et passa finet fins a final de boca i està tot bastant fresc, jo crec que és bastant aromàtic i al final et deixa un bon retrogust, un bon postgust, no?
Recordem que estem tractant aquest Gran Clos 2004 amb el Josep Àngel Mestre, l'enòleg de la bodega Gran Clos de Bellmunt del Priorat.
Bueno, també ja volia... Has dit que és un vi que s'ha de beure d'una forma tranquil·la, que lògicament seria interessant de cantar, però sí que he anat absorbant des de que la Iona i jo han destapat l'ampolla, l'han posat, com se va obrint i els olors i els sabors van a poc apareixent d'una forma tranquil·la, no? I no són vins per destapar, veure, no, per anar degustant i anar parlant una mica.
A veure, correcte, és això. El que passa que tant aquest vi com el Cartus, que són els dos, el que seria un vi per sobre de tres vinyes centenàries, són vins, com he comentat, que s'han de degustar en calma. Jo el recomano per sopars, amb intimitat, amb poca gent, que tinguis molt temps per veure-te'l, perquè així el disfrutaràs bé. Llavors nosaltres tenim altres tipus de vins, com he comentat abans. Llavors les altres línies, com el Finca al Puig o el Sol Lluna, són, jo crec que és per altres moments. Per exemple, el Sol Lluna, que és el més bàsic que fem, és un vi per beure més ràpid, no? per més de primeres sensacions, que no canvia tant. Llavors, tot i buscar aquest interès per la cultura del vi que estem buscant amb el nostre celler, doncs és un vi que dins del seu interès jo crec que és més fàcil que aquest gran clos que necessites més temps, no?
És el que em van preguntar a mi dies atrás, referent a un vi rosano, quant el prendries tu aquest vi, en quin moment? Clar, no té res que veure amb una tranquil·litat d'un vi rosat, és fresc, jove, ràpid, el pots veure en qualsevol moment per refrescat, i aquest, doncs, bueno, ja ho has explicat tu, no? Com te l'has de veure, i llavors és saber en cada moment què és el que vols veure, què és el que vols degustar i què és el que vols trobar. I aquest encaixa perfectament amb el que has explicat.
Clar, el que passa que això tampoc d'aquestes produccions són limitades, tampoc són de quantes quantitats estem parlant. El 2004 van fer 15.000 ampolles, però normalment al Gran Clos estem de 6 a 8.000 ampolles per any, no és una gran quantitat. El Cartus, que és especial, és menys, perquè estem parlant de 3.000 ampolles o menys per any. I llavors el nostre celler fa 60.000 ampolles, per això ens podem centrar únicament a fer aquest tipus de vins. Però, per exemple, com és el cas de la cooperativa, que és el que estem parlant aquí, clar, la realitat és diferent. Jo crec que aquests tipus de vins també els han de fer, que ja els fan, que tenen l'Esparler, tenim l'Etim Xirà, tenim el Castell de Falset, no? Però, clar, també hem de cobrir les necessitats dels altres mercats, perquè tenen una gran producció, la cooperativa, la funció que ha de fer i fa és la de poder... que tots els pagesos puguin viure de la terra.
Ni més ni menys.
I per posar tots els seus vins, i llavors han de tocar tots els sectors del mercat, com ja estan fent molt bé, no?
No, és la gran diversitat d'aquest teixit cooperatiu que, bueno, que et permet jugar una miqueta i fer tota aquesta varietat de canvis, no? Vull dir que jo penso que tots els models empresarials a l'entorn del vi són viables, cadascú pel seu objectiu i per la seva filosofia i destí.
Sí, sí, correcte.
Doncs molt bé, Josep Àngel, moltes gràcies per portar-nos aquest Gran Clos 2004, per poder compartir aquest tast amb tu i amb tota la nostra audiència. Animem a tots a que puguin tastar aquest vi, el poden trobar aquí a Falset, en restaurants, en botigues, no?
Correcte, sí, sí.
Doncs molt bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i nosaltres seguim endavant amb el programa i obrim abans d'obrir l'anecdotari, però ens hauries de dir un número per saber els guanyadors. Bueno, ens en diràs més bé dos, perquè la setmana passada no vam donar finalment el premi a motiu del programa especial. Ens diràs dos números, de l'1 al 9?
Jo dic el 7.
Sí?
I després el 3.
Doncs mira, l'Esther Espel i la Núria Maria Diego són les guanyadores del concurs de la setmana passada i del concurs de fa dues setmanes. Moltes gràcies, Josep Àngel, una altra vegada per haver-nos acompanyat.
De res, ha estat un plaer.
I doncs bé, esperem retrobar-nos aviat per tastar algun dels altres vins que elabores amb altres cellers.
Quan vulgueu.
Doncs molt bé, obrim l'anecdotari una setmana més.
Anècdotes d'un centenari.
L'Artesana. El Teatre de l'Artesana, que després de la dissolució de la societat que li donava nom a l'inici de la Guerra Civil s'havia convertit en el Teatre Cine Priorato, va ser propietat de la cooperativa durant un any i mig aproximadament. L'inici dels fets que portaren l'Artesana a mans de la cooperativa el trobem a l'any 1970. En una assemblea que tingué lloc a l'abril d'aquell any es presentà la qüestió del deute que els senyors Llevaria i Urgell tenien pendent amb l'entitat, l'import del qual ascendia a 1.200.000 pessetes. Com era habitual, en aquella ocasió només es decidí crear una comissió per tal de buscar solucions al problema. Però les gestions de reclamació del deute anaren avançant i finalment s'arribà al procés judicial. Al gener del 1975, la Junta comunicà a l'Assemblea que en el judici per deute seguit contra els senyors Llevaria i Urgell, el Juzgado de Primera Instància i Instrucció de Reus havia adjudicat en propietat a la cooperativa l'immoble situat a l'avenida Generalíssimo, número 12, conegut com a Teatre i Cine Priorato. Un any després, al gener del 76, la comissió que havia designat per estudiar una solució al tema, proposa a l'Assemblea que per tal de recuperar els diners es vengui l'immoble a un preu que amortitzi el deute pendent més les despeses. Finalment, al juny, l'Assemblea aprova la venda a José Oliveres Pujals, al preu de 2.300.000 pessetes. El senyor Oliveres, que ja havia sigut arrendatari del local del 72 al 74, va ser l'últim propietari del local i qui va tancar el cinema el 1989.
Les rondes del vi.
Bé, últimament ja tots veieu que el vi està rondant per art, per filosofia, per música, poesia, per mots de vi. Bueno, el vi, ja ho hem dit abans fa un rato, marida moltes coses, no? A part del menjar, se pot fer, se pot maridar, bueno, tot el que vosaltres vulgueu, no? Casualment, el dissabte 26 de maig maridarà amb la Fira d'Artesania de Marçà. Ja és una fira més que, doncs, és una cita ja ineludible a la comarca per trobar-nos, bueno, tots els priorins. Naturalment, la cooperativa hi participarà. Com? Hi participarà portant cap a Marçà les botes centenàries que aquests dies s'han vist exposades a la cooperativa i que allí es podran tornar a mirar, no? I participarà amb el joc dels cartells, una activitat que proporciona, doncs, bueno, si es fa una foto davant d'uns cartells que estan repartits per la fira, el portes, en aquest cas, al casal de Marçà, et donant un obsequi i l'has de penjar al Facebook. Això el que comporta és, doncs, una certa atracció, una certa participació de la gent a tindre les notícies de la cooperativa. I una altra novetat, es podrà tornar a tastar i degustar el gelat Ètim, doncs que, bueno, que ja va ser presentat i que, bueno, que porta, que ha portat bastanta cua a la seva, en la seva degustació, no? Per cert, Paco, explica'm-nos una miqueta com va sortir la idea, com ha anat tota aquesta història del gelat.
Bueno, la idea la va donar l'any passat el Josep Maria, me va comentar de que volien, bueno, a veure si podien fer algun gelat de vi. I sí, de seguida vam veure que era molt bona idea. I vam començar a bellugar-nos a veure com podien fer-lo. Dentro de l'associació nostra de geladers, pues, vam fer proves de com se podia fer perquè tinguéssim més gust a vi. I en gelat se disfrazava una mica i en sorbet pensàvem que seria l'ideal per trobar tot el gust a vi. I vam fer proves i penso que ha sortit un gran sorbet de vi. Ara lo tastaran tots els que n'hi ha i comprovaran que el que s'ha fet.
Molt bé, i amb quin vi és la base d'aquest gelat?
Bueno, pues aquest vi és el que vam pensar que era bé per fer el gelat, que va ser el vi d'Ètim. I vam fer una prova del 30 al 40%, però pensàvem que se podia millorar. I ara, aquesta prova que s'ha fet ara és al 50%. Bueno, i un poc més, lleva el 50% de vi, llavors lleva l'harina de garrofín i goma de guar i poc més, eh? I llet de soja i alguna més, però poc més ja. I és bastant natural, és natural.
Llavors aquest gelat té alcohol o no té alcohol?
No té alcohol, perquè en el procés de fer el gelat se calenta el vi, entonces, al pasteuritzar-lo arriba a una temperatura de 85, lo baixes a 5 graus i, en 20 segons i en ese procés el vi, l'alcohol desapareix.
Per tant, un gelat apte per tots els públics.
Exactament, sí.
Molt bé, ens comentaves una mica per damunt el procés d'elaboració, ens el pots explicar una mica millor perquè la gent que ens acompanya, doncs, pugui saber com s'ha fet aquest gelat?
Bueno, pues primer se fa tota la mescla, se fa la pasteurització i després ja passa a la maduració. Porta 12 hores de maduració perquè no tenga los cristales, este cremós, no trobes, para que esté ben homogenitzado, i és tot el procés, la màquina lo fa tot. Si ara la gent no fa res, lo fa tot la màquina. Abans sí que n'hi ha que bellugar hasta fer lo cremós, però ara ja no.
Bé, com podeu suposar, aquest és un tallaveu, doncs, del dia de la presentació que es va fer al celler, no? I, bueno, l'han posat perquè tots aquells que no hi veu assistir també heu tingut una mica més de constància i que podreu tornar a repetir a la Fira d'Artesania de Marçà, que podreu tornar a tastar i, bueno, serà una ocasió més de degustar-lo. I hi ha una nova cosa, una última cosa per acabar i precisament aquesta és per avui. Ja us hem dit que, doncs, el vi ronda en moltes coses i avui rondarà amb música. I aquesta música serà amb un concert de guitarra clàssica que en Carles Pons i el Tens ens oferirà a 8:15 a la sala de botes del celler de la cooperativa. Sentirem obres de George Gershwin, de Ferran Sor, Federico García Lorca i algunes cançons populars. Crec que també l'entorn d'un celler dintre, al voltant, més ben dit, no dintre de les botes, sinó al voltant, poden també posar-se en sintonia per poder gaudir una estona d'una mica de música clàssica, en aquest cas, amb la guitarra. Bé, això és tot. Fins per avui.
Esperonem el programa.
Quina és la varietat de raïm que predomina al vi Gran Clos?
Com veieu, la pregunta d'aquesta setmana és: quina varietat de raïm predomina al vi Gran Clos? Envieu les vostres respostes a
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Doncs repetim la pregunta una vegada més relacionada amb el vi que tastàvem avui amb el Josep Àngel Mestre. Quina varietat de raïm predomina al vi Gran Clos?
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Recordeu que al 100 va amb números i que teniu temps d'enviar les vostres respostes fins al proper divendres a les 6 de la tarda. Amb això arribem ja al final del programa d'avui. Bé, donem les gràcies al Josep Àngel Mestre que ens ha acompanyat per poder tastar aquest Gran Clos 2004. També donarem les gràcies a la Iona Colom, al Josep Maria Cots i al Fede, que ens ha portat l'anècdota del centenari. Donarem les gràcies al Jordi Borja, que ha estat a la part tècnica. I també us direm que la setmana que ve sabrem i coneixerem qui hi ha darrere del vi l'Espill. Sabeu que teniu una cita avui amb el concert de guitarra 7:45 a la cooperativa. I bé, nosaltres us emplacem a la setmana que ve. Sabeu que podeu escoltar la repetició d'aquest programa demà, diumenge i dilluns a les 9 de la nit. I això és tot. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve.